Sergio Domínguez. Atrevo a ir. Aquí meio.
Aquí Neus Rosés. Atreveu com paz.
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar una obra molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1844... Metz, França. En Nicolas és capità de l'exèrcit francès i l'Elisa, la seva dona, prové d'una família burgesa benestant.
No hem pas de patir, doncs.
De moment, no.
Per francesos miserables,
no,
econòmicament.
No. Almenys no hem de patir per arribar a final de mes. No. Per altres coses, ja ho anirem veient. De moment, a casa del matrimoni Verlan, tot és alegria perquè acaba de néixer el seu fill.
Un nen sempre porta alegria. Que, bueno,
què?
Que sí, sempre porta alegria a una casa.
I
sí?
Tant que sí, home. Sí, sí.
Era. Home, hem obert una ampolla de xampany,
bueno,
tot, o què?
És que estan molt contents, eh? Ah. I no n'hi ha per menys. Pensa que fins ara l'Elisa havia tingut 3 avorts. Per fi ha arribat el fill que tant esperaven.
Home, el dels avortaments previs s'oblida ràpid quan tens el nen corrent per casa?
Sí.
Ja està, tu.
Sí, és veritat. És veritat, però l'Elisa no ho acaba de superar. De fet, ha guardat els fetus avortats en pots de formol i els té exposats a la repisa de la llar de foc. Bueno. Ho ha superat? Home, jo no sóc psicòleg, però diria que no. Diria que no.
No, ja pots anar parlant tu, perquè és la primera vegada en 790... quants? 8 capítols que portem, que no sé què dir. És que no sé què dir davant d'aquesta estampa.
És gros, eh? És que us heu d'imaginar...
A veure, sí. Dibuixa l'escena.
Una casa ben normal i al menjador, a sobre la llar de foc, uns pots amb uns fetus. A part d'aquesta singularitat... Escolta'm, en Nicolás i l'Elisa són un matrimoni completament normal, amb un fill acabat de néixer que es diu Paul, Paul Verlan. No és gaire maco, per cert.
Home, més maco que els dels pots. Perquè més dintre un pot...
Sí.
Que fas queda... aquella cara, eh?
Sí, fas...
Que sembles...
Sí, sí. Per guapo que siguis, si sí. Te foten dins un pot...
Sí, tens la cara de Javier Bardem.
Sí, senyor. Uns pots que, a més, han d'anar traslladant perquè, per culpa de la feina del pare a l'exèrcit, és habitual que la família s'hagi de canviar de domicili.
Has agafat els pots, no, Mercè?
També és habitual que la mare d'en Pol de tant en tant parli amb els seus fills morts i els hi dediqui algunes pregàries.
Estem perfectes,
estem
del cap,
perfecte,
eh?
Estem perfecte. Vull anar a dormir, mama. Vine, anem a xerrar un rato amb els teus germans. Ja hi aniràs a dormir. Primer digue'ls bona nit.
Només passa la primera vegada, ja no te torna a demanar més el nen, eh?
No. Deixem els germans dels pots i centrem-nos ara en el petit Pol. Noi, el petit Pol serà el nostre protagonista.
Menys mal que no és un nen d'un pot.
Menys mal.
És que és en Pol, i no un pot.
En Pol creix sense cap mancança material, però potser sí que li falta un punt d'efecte per part dels seus pares.
I els germans tampoc crec que l'abracin gaire.
No
és
massa,
molt complicat,
no.
Eh?
Per favor, Jair, sisplau. Com que és difícil anar-lo canviant d'escola segons el destí professional del seu pare, el més pràctic serà portar en Pol a un internat.
Noi, lo del Rics també, déu-n'hi-do, eh? O sigui, te surt un fill viu...
Sí.
Viu, eh?
Sí,
que els altres tres els has cardat en pots. I lo primer que fas és fotre-lo en un internat.
Mira, és lo més pràctic, Jair. La veritat és que fins al seu ingrés a l'internat, en Pol ha estat un nen mimat i consentit amb tots els luxes que ha desitjat. Malgrat els pots de la llar de foc, en Pol és fill únic. El seu primer dia a l'internat és un infern. Es passa el dia plorant mentre els seus companys es riuen d'ell. En Pol decideix acabar aquella primera jornada escapant-se.
Ara, corre, corre!
Corre, Pol!
Sigues lliure!
Malauradament...
Et quedaran dins un pot!
Malauradament, pels seus interessos, l'endemà els pares el tornen a portar a l'internat, una reclusió que marcarà la seva infància. Rebrà la millor educació possible, però l'aïllament marcarà la vida d'en Pol per sempre. Passa moltes hores mirant per la finestra pensatiu i fent volar la imaginació.
Ui! Malament.
En Pol s'ha anat fent gran i s'ha anat accentuant la seva actitud tediosa. Una mena de Tant se me'n fotisme. Sembla que no hi ha res que l'ompli en aquesta vida. Tot això s'aprecia en la seva personalitat, però sobretot en els seus escrits. Perquè no us ho hem dit encara, però en Pol, des de ben petit, que té un gran talent per l'escriptura. I és que quan fa volar la imaginació, en deixa constància en forma de poemes a les seves llibretes.
Doncs ja està, Pol, ja has trobat el teu lloc en aquesta vida. Ara cap a estudiar una cosa de lletres. Què vols estudiar, nena?
Els seus pares l'envien a estudiar a dret, a París. Però en Pol sap que la seva vocació és la poesia i després d'un temps estudiant dret, abandona els estudis per centrar-se...
En la poesia?
Més o menys.
Ai, ai, ai.
Abandona els estudis i es dedica a freqüentar diferents locals de París, com el que hi ha al número 10 del Boulevard dels Vatignols.
No sé què hi ha aquí, que hi ha una ferreteria.
És el Saló del Marquès de Ricard, un local on es reuneix amb altres figures de l'art contemporani. Discuteixen, reflexionen, però sobretot beuen i fumen. Són joves, tenen ideals i somien en un món millor.
I fumen i beuen?
Sí, tota l'estona.
Val.
Això sí. Entre converses, el nostre Pol va escrivint poemes, unes composicions que acaben prenent forma de llibre. Poemes Saturnians, la seva primera obra publicada.
Perfecte.
Poems...
L'has llegit, Poemes Saturnians?
No, no he tingut el rato no. Per llegir-lo.
No devies fer francès a la Salle.
A la Salle no, nosaltres vam fer anglès, llavors sí? Te vaig fer català-castellà, una mica de llatí,
a una mica de llatí, molt bé, molt bé, molt bé.
I ja està.
I ja està.
El llibre no té massa èxit en aquell moment i en Pol va sobrevivint fent d'escrivent a l'Ajuntament de París. I no oblidem que els pares són rics i, tot i que la relació no sigui excel·lent, de tant en tant li donen algun calarot.
Però i aquest efecte de so, per decidir els diners? Havien de caure... És efecte monedes que cauen?
No, és per il·lustrar que tot el que té s'ho gasta amb la beguda, tabac, drogues i...
Bueno, només falta dir putes, no? No, no,
no encara,
fet,
no encara, no encara.
La llista
no
aquesta que m'has fet de la compra,
sí, sí.
Beguda, tabac, drogues i... Li pregunto a un nen de segon de primària
te la contesta. De moment encara no, perquè en Pol se'ns ha enamorat.
Ah, bueno.
S'ha enamorat d'una noia ben guapa que es diu Mathilde Mottet i sense perdre massa temps es casen. La Mathilde és una mica més jove que en Pol.
Què vol dir una mica més jove?
9 anys més jove que ell.
Bueno,
no és cap bestiesa
res, no
per les
res.
Coses que hem vist al búnquer,
no
Jair.
No
sí que és veritat que ell té 25 anys i la nana només en té 16. Però bueno, pitjor lo de l'Elvis, eh?
Ah, mira, aquí el guió posa Jair, 2 punts. Ei, si s'estimen? No sé si llegir-ho.
Bueno...
S'estimen o no?
Oh, i tant que s'estimen. Mira si s'estimen que fan l'amor gairebé cada dia.
Això és preciós, això.
Ho seria si no fos pel detall que ella no vol fer-ho. En Pol, des de que s'ha casat, que no suporta l'ofec del matrimoni. Cada dia veu més i cada dia és més violent. S'ha acostumat a maltractar la pobra Mathilde i a violar-la de dilluns a diumenge.
De dilluns a diumenge?
De dilluns a diumenge.
Fora! 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 Fora!
Bueno. Esperem a llegir els poemes, un moment.
Aviam, és injustificable.
Ho és.
Però... No, un moment. Això està escrit aquí, deixa que ho llegeixi. Passar la infantesa veient els fetus dels teus germans morts
a la llar de foc.
Això ha d'acabar petant per un lloc o altre.
És que t'ha de sortir.
Però no acabar petant. Assassinant nens, violant la teva... És que tot el que em diguessis...
No. Ha petat per aquí. I ha petat fort perquè en Pol cada dia que passa està més insuportable. Ha deixat de dutxar-se i de canviar-se de roba.
Quin fàstic.
Beu, es droga i ara sí, va de putes. I...
Oi! Bueno, i fuma molt fort, no? Fuma... Que és aquesta flamarada?
No.
Amb què estem fumant? Amb napalm?
Doncs mira, és que en una discussió amb la Mathilde li cala foc a la cabellera.
Però què? Però a veure, no, però quan fa... Però quan fa que estan casats aquests dos? Perquè això fins al tercer o quart any de matrimoni?
Mira, encara no fa ni un any, Jair, però la Mathilde ja està embarassada.
Oh, sí, clar.
Una setmana abans que neixi el seu fill, en una altra discussió, en Pol fot una pallissa a la Mathilde que gairebé li costa la vida tant amb ella com al nen que porta la panxa. Li fot una somanta de pals i la tira per les escales.
Espereu a sentir els poemes. Molt bons han de ser i molt bé els hauràs de llegir.
Sí, noi. El nen es dirà George, però li dedicarem la mateixa atenció que li va dedicar el seu pare, cap ni una.
Escolta!
En Pol, que tot i el seu comportament de portes endins és lamentable, de cara a la societat parisenca s'ha fet un nom en el món intel·lectual. Som al 1871. Ara és el cap de comunicació de la Comuna de París, una alternativa socialista per governar la ciutat. El primer intent històric de construir una alternativa anticapitalista, democràtica i popular. Des de l'Ajuntament de París aproven coses com la prohibició dels desnonaments de la gent que no pot pagar els lloguers.
Què dius?
Ojo, molt modern, això.
Va!
Home. O la condonació de deutes d'articles de primera necessitat.
Però molt modern pel 1871.
I pel 2024.
Sí.
Collons. La Comuna de París dura 2 mesos i la repressió militar és de les que fan història. L'intent d'alternativa al capitalisme acaba amb 30.000 executats, 38.000 empresonats i 7.000 deportats.
Doncs tornem al capitalisme, escolti. Sí. O sigui, del susto. De veure 30.000 executats.
Home, i... són uns quants, eh? Sí. El nostre Pol ha de marxar de París i instal·lar-se a Pas de Calois, a tocar de Bèlgica. Ho he dit bé o no?
Jo diria Pas de Calais.
Calais. Calais. És que les As i les Is en francès no sé mai com...
No.
És que els putos ho fan perquè t'equivoquis.
Tot a l'inrevés.
Tot al revés. Posa-les en ordre, les lletres, hòstia. Si està poc temps allà, quan la cosa es calma una mica, en Pol torna a la capital francesa.
A quin any passem?
Ara som al 1871. No hem,
I,
no
quan, hem... aviam, I quan es va casar amb aquella pobra mossa?
L'any passat. És que en un any han passat moltes coses. I ahir, espera't, perquè ara és quan comencen a passar coses de veritat.
Ja!
És el carter. Ah. En Pol rep una carta d'un jove admirador, un tal Arthur Rimbaud, un noi de 17 anys que li envia un poema perquè el valori, perquè li doni consell i perquè l'accepti entre els cercles literaris en els que es mou en Pol com un poeta més. En Pol llegeix el poema.
Com se diu el poema?
Le vaisseau ivre.
Vale.
El vaixell ebri.
El vaixell ebri.
S'ho dic en català. El barco borratxo.
El barco borratxo.
En Pol queda fascinat amb el talent del nano jove i li contesta la carta dient-li que vingui a París, que serà ben rebut, i a la mateixa carta ja li inclou un bitllet de tren.
Oh, mira, molt bé.
Quan el jove poeta baixa del tren, en Pol l'està esperant a l'estació. El nano només té 17 anys, però porta barret. Té un cos atlètic, vesteix d'una manera ben elegant mentre fuma amb una pipa. És jove, però té la mirada de savi i uns ulls blaus que impressionen.
Doncs ja
però està. Els ulls que ens interessen ara són els d'en Pol, el nostre protagonista, que quan veu aquell bailet se li desperta una mirada pura i brillant que no li havia vist ningú fins ara. En Pol està tan entusiasmat amb el talent del jove Arthur que l'acull a casa seva.
Ai.
Li presenta tot el cercle d'amistats i l'introdueix al cercle d'artistes i poetes del moment. Qui no ho veu amb tants bons ulls és la Matilda.
És que fotre's un desconegut a casa sempre... Matilda, mira, et comento. M'he trobat un nen a l'estació.
I mira, te'l porto, el ficarem aquí al quarto.
Ara viu a casa.
Penseu que aquella casa hi ha la Matilda i un nen recent nascut. I la millor idea que ha tingut en Pol és acollir un jove poeta prometedor. Bueno.
Anava a dir, no sé si és el millor moment, però acollir a casa un jove poeta prometedor...
Mai és un
és
bon
que,
moment.
No, jo crec que aquesta frase no l'has de dir mai.
No. Per lo que segur que no és un bon moment és per descobrir que el teu home de cop i volta està tot el dia follant a casa teva amb un nen de 17 anys amb qui manté una relació sadomasoquista.
Bueno.
A cantar línia. No sé si us heu perdut a mitja frase.
Jo m'he marejat una mica, la podem tornar a llegir?
Sí. Es passa tot el dia follant a casa amb un nen de 17 anys amb qui manté una relació sadomasoquista. El jove poeta prometedor. En Pol. Ha sigut dir sadomasoquisme i m'ha vingut el pal al cap. En Pol. En Pol i l'Arthur no amaguen la seva passió, a més, el cercle d'amistats dels dos poetes comencen a apartar-los de les reunions i les trobades i en Pol comença a perdre el prestigi que s'havia guanyat com a poeta. Davant d'això, en Pol i l'Arthur decideixen fer les maletes i fotre el camp a Londres.
A Londres? Què collons hem d'anar a fer a Londres?
Mira, doncs res en especial, Jair. Us heu d'imaginar una mena de borratxera que dura un parell d'anys. Entre Anglaterra i Bèlgica viuen constantment borratxos i drogats com dos rodamons i mantenint una relació d'amor que combina la passió més desfermada amb l'odi més visceral.
És tòxic. Avui t'ho dirien de seguida.
És un amor tòxic.
És una relació tòxica.
Una mena de muntanya russa que fa tota la pinta que tindrà un final horrible, però que ha donat alegries a la història de la poesia. D'aquesta època apareix un sonet escrit a dues mans. 4 estrofes que no us deixaran indiferents.
Ara ve quan el salvem, eh? Sí.
Bueno, aviam.
Ens llegiràs un poema o no?
És un sonet que en català traduiríem com sonet al forat del cul. He de dir que el poema original, evidentment, és en
sí,
francès.
Sí.
No hem trobat cap traducció al català i que, gentilment, l'amic Quim Monzó ens l'ha adaptat especialment
bravo,
pel búnquer.
Bravo, Quim.
Més que adaptat, he de dir, perquè si no el Quim se m'enfadarà, és una traducció literal, perquè m'ha dit, jo no puc perdre tant temps a buscar rimes i no sé què, faré el que pugui. L'ha traduït, està ben traduït, és una traducció literal.
Però no és allò de traduir i rimar, perquè això a mi no m'agrada.
Traduir i rimar, no.
No, se tradueix i punt, un poema.
Ja està, llegeixo. Poema escrit entre el nostre amic Paul Verlaine i el seu nòvio de 17 anys, l'Arthur. Diu així, sonet... El forat del col. Obscur i frunzit com un clavell violeta. Respira humilment, arraulit entre la molsa, humida, encara per l'amor que amb dolçor fuig, de les natges blanques fins al cor del seu replec. Filaments semblants a llàgrimes de llet. Ha plorat, sota el cruel vent que les rebutja, travessant petits coàguls d'amarga rogenca per anar a perdre's on les du el pendent. El meu somni s'arrapa sovint assabentosa, gelosa de coit material. La meva ànima n'ha fet llagrimall salvatge i cau de sanglots. És oliva de fallida i flauta amorosa. És el tuc per on s'escola el praliner celestial. Canaan femení que la mullena clou.
Són dos grans poetes.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Aviam.
A veure.
Aviam. No crec que ens haguem perdut res la traducció.
No. S'ha entès bastant tot.
No sé si te'l posarien de comentari de text per la selectivitat.
Home, analitzi aquest poema i digui...
Aviam, jo a mi aquí vostè m'ha posat que praliner celestial és colament circumstancial.
El tub per on s'escola el praliner celestial.
Déu n'hi do, eh? Podia ser un eslògan d'unes galetes.
Sí.
És el nou eslògan de Nutella. Mira, l'hem tret d'un poema de Verlaine.
Hòstia, bé, perdoneu-me la llicència, però la relació entre Pol i l'Artur acaba com el cul.
És així.
Es necessiten i s'odien a parts iguals. Arriba un dia que en Pol decideix que tornarà a refer la seva vida al costat de la seva dona, la Matilda.
La Matilda, boig, sí. Deixa-la estar ja.
Diu que si la Matilda no vol tornar amb ell, es fotrà un tret al cap.
Però, o sigui, porta 2 anys que ni se'n recordava que tenia una dona i una filla.
Sí.
Què fa?
Sí, sí.
Porta 2 anys borratxo.
Sí, sí, ara li ha baixat la borratxera i se n'han recordat, noi, mira. 10 de juliol de 1873.
73? I es va casar el 71. O sigui, no poden haver passat més, que portem 10 pàgines de guió encallats en 2 putos anys.
Sí, noi, sí, sí. En Pol acaba de comprar un revòlver, un Lefaucheux. És la marca?
És la marca, són moltes lletres ja.
Sí. Amb mànec de fusta, número de sèrie 14.096.
Dones detalls, perquè segur que no passa res amb aquest revòlver. Entenc. Són detalls per il·lustrar.
En Pol ha intentat tornar amb la Matilda i, evidentment, la Matilda l'ha enviat a pastar fang. En Pol vol trobar-se una última vegada amb el seu Arthur. L'Arthur el veu tan desesperat que li diu que sí. Es troben a una habitació de l'hotel a la Ville de Courtrois de Brussel·les.
Aviam.
L'escena és bastant curiosa. Tenim en Pol, que ara té 29 anys, discutint altra vegada amb l'Arthur, de 19. En Pol ha tancat l'habitació amb clau i porta el seu revòlver.
Home, si hi ha d'haver algun tret, millor tancar amb clau, perquè potser només amb el cartellet de no moleste...
La porta l'ha tancat en clau perquè no vol que entri la seva mare.
La mare d'aquí? Què la pinta mare. La mare?
La mare d'en Pol, la dona que guarda els fetus dels seus abors al menjador de casa.
Sí, la dona els pots.
No ha abandonat mai el seu fill Pol. Recordeu que la dona és una francesa adinerada. Els 2 anys de borratxera del seu fill els ha sustentat la seva mare enviant-li diners cada mes. La dona està al cas de la relació homosexual del seu fill i de tots els seus problemes. Ha decidit acompanyar-lo amb la seva trobada amb l'Arthur i esperar-se a l'habitació del costat.
Què ha passat?
L'Arthur li ha dit al nostre Pol que no vol veure'l més i que se'n va. I en Pol ha agafat el revòlver i cridant. Atenció al francès, eh?
Ho llegiràs en francès?
Voilà pour toi,
Pusque tus pas.
Què vol dir això?
Això vol dir, això és per tu, perquè te'n vas. I li ha disparat dos trets.
Bueno, doncs soroll de cos caiguent a terra i que va al forat, no? No tira amb l'efecte?
No.
Què
no,
ha passat?
És que no cau cap cosa a terra, Jair. En Pol va tan borratxo que dels dos trets que ha disparat, un ha anat a parar al sostre i l'altre només ha rascat el canell esquerre de l'Arthur Rimbaud.
Hòstia, has anat molt borratxo perquè dins d'una habitació d'hotel disparis dos cops a un tio i no el toquis, eh?
Oh, ha de ser molt grossa l'habitació, hòstia, ha de ser una suite.
Oi?
El nostre amic és detingut per intent d'assassinat i per pederàstia. Li cauen 2 anys de presó.
Molt bé.
Està bé, està bé.
La privació de llibertat li serveix a en Pol per deixar la beguda i per escriure. És la seva etapa més prolífica. I una nit, mentre compleix condemna dins la cel·la, en Pol té una mena d'aparició divina i es converteix al catolicisme.
De veritat que aquesta història té de tot, eh?
De tot, de tot.
Només falten nazis i el Titanic.
Sí.
I ja ho tindríem absolutament tot, eh?
Un cop en Pol surt en llibertat, torna a entrar en l'espiral autodestructiu d'alcohol, drogues, prostitució i s'enfonsa en la misèria. Mentrestant, la seva obra continua sent prou valorada, tant que el 1894 li concedeixen el títol de Príncep dels Poetes.
Home, Príncep dels Poetes, eh?
Sí, un títol que va acompanyat d'una pensió que li permet acabar de viure els seus últims anys. Acaba morint el 1896, amb 56 anys, però amb la salut d'un home de 90. Com a curiositat, va ser un dels autors que més es va oposar a la construcció de la Torre Eiffel. I, de fet, sempre que s'havia de moure per París, pensava prèviament la ruta per poder passar sempre per carrers des d'on no es veiés la torre, que ell va qualificar com esquelet inútil i horrorós.
Doncs és complicat no veure-la, eh?
Home, és grossa, eh? Pol Verlaine, el voleu veure?
Aviam. Què bueno, tenim? Quina imatge tenim?
Una imatge d'en Pol Verlaine.
Porta pistola.
No fa pinta de nano molt sa, diguéssim.
Està tan atrotinat.
Està atrotinador.
I amb aquest gat de bigoti d'Alícia al País de les Meravelles. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, anem a veure què en pensa el nostre públic. Pol Verlaine, un dels poetes més representatius del segle XIX, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Només un vot positiu. Estem molt estrictes aquestes
molt
dates
estrictes.
Nadalenques.
Què ha passat? És Sant Esteve.
És Sant Esteve. Canelons, el tub de praliné.
A veure, m'agrada, però no el suficient com per fer servir ús del veto.
Ah!
Va, però si era un violador i un psicòpata, home, per l'amor de Déu. No, home, no, fora!
Doncs res,
fora d'aquí.
Pol Verlaine, un dels grans poetes francesos i un dels autors del Sonet del cul que hem llegit. Hem tingut
que bé la traducció d'en Quim, perquè si no, no...
No, si no, no ens en sortíem. Doncs res, Pol Verlaine, que no entra al búnquer. Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bon dia, bon Sant Esteve.
Bon dia, bon Sant Esteve.
Home, has menjat canelons avui, eh?
Sí, pica, pica.
Pica, pica i canelons.
A casa se celebra fort perquè és el sant del meu pare, Sant Esteve.
Ja veig com ho celebres fort.
Sí, bueno, ara hi aniré, un moment. M'ha dit, ja tinc els canelons i tal. Ja vinc,
Què faràs de menú? Canelons de primer?
Normalment se sol fer a casa sopa de peix.
Ah?
I canelons.
I ja està, eh? I ja està.
Parem, què més vols?
No, perquè hi ha la gent que fa els canelons de primer.
No, home, no. Sopa
sí,
de peix
jo,
i canelons.
Jo.
I de segon què, després dels canelons?
No, prou.
Home. O sigui, ho fas un plat únic.
Sí, però hi ha molt de pica-pica, eh?
Ah,
ojo, vale. Aquestes dates.
Sí, cuidado.
Aquestes dates, prou pica-pica.
Eh?
No, perquè us envalentoneu amb el pica-pica.
No, però és l'únic dia que puc menjar cranc, eh? És aquell cranc d'aquella pota que surt.
Però és que jo he vist piques-piques,
sí,
que haurien de ser...
Sí, piques-piques,
haurien... sí. El plural de pica-pica és...
Són piques-piques,
no?
Són piques-piqui-piqui.
Jo he vist piques-piques?
Sí.
Que haurien de ser plat únic. O sigui, hi ha pica-piques que, ostres, atipen molt. Sí. I estàs allà...
Per aquí hi ha croquetes, sí. Ara croquetes per aquí, croquetes per allà.
És que aquí ja es va dir, es va estipular, i coincideixo amb el que vas dir, que el pica-pica duia olives, patates i fuet.
No, no, prou, no, però per Nadal més.
Ah, no, per
I tu Nadal. Vols el cangrejo, aquell?
Oh, m'encanta, que només és per Nadal.
L'ou ferradet de guatlla...
Oh, nyam, és que clar, veus, és ben bo.
Home, amb una mica de foie per sobre,
sí,
també,
oh,
clar, home.
Sí, és bueno, va, anem al tema.
Escolta una cosa, aquest senyor no m'ha agradat i trobo molt fort que... Només hi hagi 2 anys de presó per un pederasta que ha intentat matar.
Intent d'assassinat i pederasta.
No ho trobo molt gros, només 2 anys?
És poquet.
És poquet, és poquet.
Comparat amb el que s'estila ara últimament, sí.
No, no. Bé, no sé com aneu vosaltres.
És menys.
Sí. No, a veure, és veritat.
Sí, 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 sí.
Com aneu vosaltres de poesia?
De poesia?
Sabeu allò de ritme sonant i consonant?
Sí, això sí.
La consonant, costava més de trobar, quietud, solitud, i la sonant era aquella que s'utilitzava quan tenies més ganes de jugar que no pas fer els deures.
Sí.
Que deia, bueno, cap en va, doncs
sí.
Suita,
ja. Jo tenia una mica, sempre ho deia.
Que sí?
Jo, a les rodes del molí... No es van encallar. Escolti, això no rima. És assonant? No assonant. Hi ha uns mínims.
Ara ja no cal que rimi res.
No. També sabem que és una hipèrbola.
Sí, una exageració.
Molt bé, una personificació.
Bé,
exacte. Deixeu veure el nivell del nostre públic sobre poesia.
Aviam.
Sobretot de la gent d'aquí davant, que són de Mataró. A veure si és dels que feien rimes assonants o consonants. Ara veurem això. Vinga, pregunta per vosaltres. Què és un alexandrí? Opció A.
Un senyor d'Alexandria.
Opció A, la repetició d'una mateixa estructura sintàctica en un seguit de versos.
Cuidado, eh?
Opció B, un vers format per 12 síl·labes. I opció C, una reordenació. Gràcies. Dels sons d'una paraula per formar-ne una altra.
Endavant.
Amb els sons, diguéssim.
La Maria ha dit la B.
Ella diu el format de 12 síl·labes.
Jo crec que és la B.
La B.
O la B o la C. L'altre és el dels sons, eh?
Sí. Però tinc, també
sí. S'estan barallant aquests dos fills de l'ESO.
Maria té raó.
La Maria té raó.
Maria té raó.
Maria té raó.
Maria, què dius?
Vinga,
la B.
Va.
Jo crec que pot ser la B.
La B.
Que pot ser la B. Doncs vinga, la B. Correcte! Un alexandrí. L'altre també eren coses, eh? Però ara no us ho sé dir. Però vaja, és un vers de 12 síl·labes. No, oxímoron no. Ah, la repetició, vols dir...
Repetició d'una mateixa estructura sintàctica en un seguit de versos.
No pot ser, l'oximoron és quan és tot el contrari.
Sí,
no?
Correcte, sí. No sé què és.
Bé, això segons les lleis de mètrica catalana, la francesa i l'anglesa. Mm. Segons les lleis de mètrica castellana i italiana, l'Alexandria és de 14.
Correcte.
Ah, ara mira, és aquí, ara vam posar una cosa diferent. Mm. Bueno, he comentat que en Paul es va oposar a la construcció de la Torre Eiffel a París, que fins i tot doncs, triava els llocs per no veure-la.
Tu la veus tu primer i és una merda, eh?
A veure,
ara ja ens hem acostumat.
A veure, diu que és un esquelet inútil i real.
És un esquelet inútil.
Vull dir, és veritat, ja està. Des de molts llocs de les ciutats intentava no veure-la, etcètera. Bueno, és molt alta, la Torre Eiffel, perquè costa molt d'evitar-la, perquè és molt alta, molt, molt alta. Així que pregunta per la gent de Sant Martí de Maldà.
Aviam.
Pregunta per vosaltres. No sé si heu anat a París fa poc. Sí? Molt bé.
Sí, mira.
A veure si han estat el cas. Quan mesura la Torre Eiffel?
Ah.
Opció A, 200 metres. Opció B, 300 metres. I opció C, 400 metres.
És el tot,
Jo, ni idea.
En Blai diu una idea, tot i que és ferrer. La podria haver fet.
Sí. Jo em vaig fixar amb els tornillos. No.
I si et dic quants en té total, m'ho sabries
molts.
Dir. 200, no sé. 300 o 400 metres?
Tot molt, 400. És molt alta, diu que es veu des de tot arreu.
400.
Yeah.
400. Què, no?
Jo diria 200.
Diria
400.
O 200 o 400, diuen.
Estan entre 200 i 400.
I per què no la ve, que sempre és la ve?
200.
200.
Vinga, 200.
Anem a veure si és 200.
200.
Oh!
No han fet cas de la Laia, que deia que sempre era la ve.
300, estaven entre 300. 200 i 400, és 300.
Són uns quants metres,
Són molts. I actualment s'hi ha d'afegir l'antena, que té 24 metres, 324 metres ara. La veritat és que segons el projecte inicial de la Torre Eiffel havia de fer 350 metres, però els veïns van dir que si queia... Després, clar, xocaríem més cases.
Ah, no, o sigui, 350 no, va, 300.
Hi ha aquell grup de cases de 50 metres.
El veí delicat era el que estava a 350
exacte.
Metres. Aquell va dir, fins aquí.
Aquí no, aquí ja no. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning. No és la primera vegada que tenim Queen, eh? No. Per representar
l'Arnau Tordera també va escollir un tema de Queen. Sí, sí.
Bé, avui no tenim l'Arnau Tordera, seria estrany repetir. Sí, per qui ens escolteu cada dia, ja sabeu que avui tenim un productor, compositor, músic i cantant aquí assegut entre nosaltres i que té un alter ego que fa servir quan puja a l'escenari a cantar. Es fa dir David Lyme, que no ho van endevinar. Sí, es va endevinar.
Sí, que es va endevinar. Sí.
I sona així.
Aviam.
És que si em dius que aquesta cançó és d'avui...
Que sí? Bueno, és que, de fet, bueno, ja en parlarem. No tenim un americà entre nosaltres, és català, però ens canta en anglès. Aquesta que sonava es diu Playboy, però atents perquè n'hi ha més.
Aviam. Bé.
A veure com es diu aquesta.
Bambina.
Molt bé. Oh. S'enganxen fortíssim, les seves cançons. Ja veieu que té un estil molt italo-disco. Això t'agrada a tu, Peyu, perquè és brutal. És que li agrada i li funciona. El disc d'aquest any, de la Marató, el podeu sentir en català.
Aviam.
És guai aquesta, eh?
Aquesta
és la Marató, eh?
Sí.
Atenció, perquè t'ho pot cantar tot, encara que no sigui el seu estil. Al programa Eufòria van decidir que cantarien ell i la Marta Torné la cançó d'Amor Etern. I jo vull compartir el que tinc amb tu,
com no ho ha fet ningú. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I és que aquest parell han tingut moments televisius interessants.
Sí.
Els dos tenim llacunes mentals transitòries.
Bueno, també és veritat que jo tinc 30 pàgines de guió i tu surts un minut al programa.
No!
Jordi Cubino...
Ostres, Déu-n'hi-do, amb la Marta Torné, sí, però entenc que hi ha una bona relació.
Me l'estimo molt, jo, la Marta.
Ja
és molt divertit, portem un rotllo molt guai. Inclús un dia me'n recordo que se'ns va al cap, al mig programa, me'n vaig al camerino, perquè teníem la connexió nostra, a buscar el gos que l'havia portat. No tenia ni idea, vaig agafar el gos, que el gos em feia...
Pobre, que el
vaig agafar així. I li vaig dir, mira, aquí tinc el teu gos.
Va sortir en directe.
Sí.
Que el nostre convidat va dient que no és l'únic que s'equivoca, que la Marta també, llavors ella li deixa anar això, que ella té molt més guió que l'altre. Clar, tot això deriva a que se les tinguin i la Marta li comenti que no pot anar amb pantalons pitillo,
sí,
etcètera, es posen, hi ha una mica d'espectisme en aquest cas. Però vaja, que al final sabem que s'estima molt, ho tenim clar. Centrem-nos en ell, perquè abans de que l'aplaudim molt fort, vull posar-vos un temacle impressionant que va compondre ell. Atents, perquè flipareu, eh?
Aviam. Oh, no m'ho puc creure.
És una passada.
Oh!
Oh, per favor.
Però què ha fet totes les cançons del món?
Que ho peten.
En Jordi.
Va, rebem un fort aplaudiment a Jordi Cubino.
Déu-n'hi-do.
Perfecte.
Bons temacles.
Aquesta no se't va acudir al cotxe.
No. Aquesta se'm va acudir una afternada a València.
I és viu encara, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
L'altre dia, per si ho vaig publicar, perquè el Broncano, quan li van donar l'Ondas, com us van donar vosaltres, va cantar aquesta cançó en directe.
És veritat.
Sí, i veia, se't va encorbatat. Així, tan màquina, era molt divertida l'escena.
De fet, no la coneixia jo aquesta i la vaig sentir que...
A través d'això.
De quin any és aquesta cançó, te'n recordes?
96, jo era superjove quan la vaig fer, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, fa molts anys, això.
Bé, com hem dit, en Jordi ha estat darrere de moltes produccions, també els openings de dibuixos animats.
No!
Ha cantat, sí, ha arribat a cantar també. Sí. Llavors, pregunta per la gent de Parets. Quin d'aquests openings és cantar per en Jordi Cubino en castellà?
Aviam.
Opció A, Bola de Drac Z. Opció B, les tres bessones. I opció C, Mazinger Z.
Si us plau, que sigui les tres bessones.
Sí? Sí? Sí, ho deixo, ja entens.
No, jo crec que el Mazinger.
Un, dos, tres.
No, perquè canto una
dona. Un, dos, tres.
I el primer, vol el drac?
Mazinger. Mazinger
Z. Aviam.
A veure...
Si us plau, però quants anys us penseu que tens, Jordi?
Amb el Singer Set és...
Jo ja ni nascut amb el Singer Set.
Estem entre les tres bessones i Bola de Drac.
Ha fet un, dos, tres i li quedava gairebé. Ficava bastant bé, però tot i així em sembla que és...
Bola de Drac.
Bola de Drac. Bola de Drac. Castellà i anglès, no?
Sí.
I les has cantades?
Anglès, sí, la vaig cantar.
Em
sí,
sembla
sí.
que podem sentir, no?
A veure. Aviam, a veure com sona.
La resta de...
Tremendo.
Oh, volando.
Semblava, si tenia aquí... No sé quants anys tenia, 19 o 20 anys. No
19 o 20 anys.
Quants? Sí, quants? 20 anys, sí, sí, amb aquesta guarra?
Sí, era el primer disc de David Lyman, vaig gravar amb 15 anys, jo. O sigui, el que he sentit a Bambina tenia 16 anys, jo.
Ets com el Britney Spears.
Igual, però català, igual. Sí. No, però això és veritat. A més, aquesta era la versió que es feia a tota Centroamèrica, a la part latina dels Estats Units i a la resta del país d'Espanya, no? I va ser molt divertit perquè m'han trucat i em va dir, necessitamos que cantes una canción, i que vaig escriure música i vaig cantar la cançó.
I en anglès què diu? Volant? Fly...
Ai, no me'n recordo, fa molts anys, però clar. Flying no sé què, sí. Està
flying por free, eh?
Sí. No, flying free, no, això, ja. Tornem, Nos tira la ruta, Hosti, no tinc una ampolla per fer així amb l'ampolla, si no... Déu-n'hi-do.
Enfilant encertat de només la primera fila del búnquer. Sí. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Vinga, va, per si no heu quedat tips aquestes festes, una mica d'escudella i cigrons.
Vinga, que seran... Que això s'ho en dirà qui encerti la cançó de la Neus.
Atenció que el Jordi es pot endur l'escudella,
Jordi, va, Jordi endur... Li dono una pista?
Sí.
Va anar a Eurovisió, aquesta cançó.
Va anar a Eurovisió?
A veure, haig de dir que tu, vull dir, l'he feta perquè tu n'ets el productor.
Sí,
som
un dels productors.
És un dels productors d'aquest
grup.
De totes les cançons.
Sí, és que...
No he saltat mai una cançó del Búnquer.
Aquesta va quedar segona, a més, a Eurovisió.
I també la van cantar Eufòria.
Sí, senyor.
Per si sou més d'aquí.
Mira.
Què, no?
No és fàcil,
La va cantar,
En Frederic.
En Frederic,
sí. La va cantar molt bé.
Sí, que ho va fer bé.
Mira.
Això!
A més, el Frederic, quan acaba, sempre feia això.
Ah, sí?
Cara de satisfet.
Sí.
Bueno, s'emportarà l'escudera el Jordi Covino.
Sí, diu.
Digues la cançó, Jordi.
Es diu Grande Amore.
Sí.
És una cançó de Il Bolo, que és un grup italià superfamós. Allà van guanyar el Festival de Sanremo, que eren segons a Eurovisió.
Molt.
Sí.
Doncs les conserves, Ferrer, per en Jordi.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, Bunkaires. Tinc una proposta. He intentat fer un rànquing d'eines de menys preferits a més preferits. Eines estil l'obre llaunes, la màquina de cosir, la fregona, l'inflador de rodes... No sé, el Satisfyer, tot compta. A veure si em podeu fer un rànquing del 5 al 1, sent l'1 el millor. El tornavís, el martell, tot compta. Moltes gràcies, bona nit.
Hem ficat el Satisfyer, el mateix catàleg que l'inflador de rodes,
Sí, i que el tornavís.
Sí. Però bueno, últimament...
no ho sé.
Jordi Cubino.
Què voleu?
Algun invent que et faciliti la vida habitualment?
Si tu haguessis de fer una llista, qui posaries a davant de tot?
T'agrada el bricolatge, Jordi?
No massa, sóc no bastant dolent amb el bricolatge, però bueno. Ah, tinc un mollo per fer praline. Que em voleu provar?
No,
que vols provar, gent? Ostres, que vols provar?
Aquesta no ens l'esperàvem, eh?
És molt maco.
Quan ha començat la frase, ho estava comprant tot.
Sí, 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 sí.
Què diu d'un motllo?
Un motllo per fer praline.
Ostres, llavors t'interessa més la cuina que el bricolatge?
Sí, és una mica, sí, és una mica més escatològic, però sí que m'interessa.
Cuines, cuines?
Això, això.
Sé cuinar sushi.
Sushi?
Sí,
sushi.
I t'explico, perquè jo vaig viure 2 anys al Japó, perquè vaig tenir força èxit allà en David Lai, i vaig viure a Tòquio. Aleshores vaig aprendre a fer sushi. L'únic que sé fer, que a més tens 4 o 5 hores de preparació, perquè és molt complicat, perquè s'ha de fer un arròs especial, s'ha de cuar bé...
S'ha de passar
bé,
per
més,
aigua, no?
Sí, vinagre especial japonès. És complicat, no és tan fàcil fer el sushi, sí, sí.
Ostres! Sí, sí. I vas viure bé allà 2 anys a Tòquio?
Sí, vivia a la centra de Tòquio, Shinjuku, que és una part central. És molt curiós, és una societat molt curiosa i per conèixer. Penso que és una societat.
I paràvem pel carrer, eh? Perquè és molt famosa.
Sí, allà em coneixia molt. Jo recordo el primer dia que vaig arribar allà, perquè s'havia fet molt famosa una cançó meva allà.
Quina és?
A la Playboy, ha sonat abans.
La Playboy.
Sí, allà es va fer superfamosa per un clip que van fer. I me recordo que vaig arribar a l'aeroport aquell dia i baixo de l'avió i hi havia tot de gent, com 200 o 300 persones amb pancartes. I li vaig dir amb el mànager que em portava, dic, mira, deu venir algun futbolista famós o algo. I a mesura que em vaig anar acostant, vaig veure el careto amb unes fotos i vaig dir... No pot ser, tio. És per mi? Sí, sí, era així. Sí, sí.
I et deien Jordi Cubino?
No, com... et deien David Lime allà.
David Lime.
Sí. Clar, més fàcil. Sí. És que sort que vas canviar el nom.
Clar, perquè... aquella època, és que tens de comptar que tirant anys enrere, jo tenia 16 anys, 17, sortia el superpop a les portades, i era molt divertida aquella època.
Que bo.
Sí, sí. Per això els eufòries van fixar, van dir que aneu-vos un loco que ens haga la direcció musical.
Ostres.
És així, sí, sí.
Jo en la primera posició, un pallarès, que és el que porto.
Ah, clar, clar.
És en primera posició. L'altre dia la vaig estar fent servir de tornavís. De tornavís plat funciona perfectament, un pallarès. Sí, però...
Estrella més complicat.
Estrella és més complicat, tot i que posant-la una mica bé, també.
Sí,
ara, pots levantar la punta, també,
sí,
és veritat,
també,
eh?
També.
Cuidado.
Que avui va tot de punta, si entro el praliné i això...
Aneu en compte, aneu en compte. Neus.
La Maria de Parets diu que té una cosa per nosaltres.
Bueno, ara arriba l'hivern, és important tenir una dolçor.
Una dolçó?
Sí, una dolçó a la vida.
I
no sé si sabeu que hi ha un aliment que mai es fa malbé, perquè l'han trobat a les piràmides perfectament. Vale? Hi ha 3 opcions, m'heu de contestar.
Oh, oh!
Ens està fent el concurs a nosaltres.
Aviam.
Opció A,
sí.
El sucre.
Sucre.
Opció B, l'estèvia.
Sí.
Opció C, la mel.
Home.
Ai, no.
Jo no sé quin és exactament, però espero que sigui mel, perquè l'altre no em faré res.
Doncs Peyu, que en Cuino també té... Tu creus que és la...
Sí, el que va llegir fa poc, que l'únic aliment que no caducava era la mel. Crec que és aquest.
La mel. És la mel?
És la mel.
És la mel.
Us he portat això perquè jo vaig néixer a Granada, a l'Alpujarra.
Sí.
Jo vaig viure allà, eh?
Esteu convidats.
Gràcies. A l'Alpujarra.
A la 6a temporada del Búnquer, si voleu venir a fer un programa allà...
Bueno. Què rius tu?
Què passa, el Búnquer a l'Alpujarra?
Aquesta... Home! Hola!
Maria, si no ho haguessin endevinat, ens haguessis donat la mel?
No, no s'ho haguessin dut a casa una altra cop.
No soc tan dolent.
Hola! Ei, aquesta es veu ben feta, eh? Aquesta és de les bones, eh? Sí, miel de l'Alpujarra.
Sí. Miel de Sierra Nevada, 1000 flors, cosecha pròpia.
Que bé, gràcies, bé. Maria.
De Granada, eh? Moltes gràcies.
Des petit són coneguts Capileira, Pampaneira, Trevélez, i jo vaig néixer un que es diu Mecina Bombarón i és un poble preciós. Esteu convidats.
Gràcies.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo sóc un gran consumidor de mel, eh?
Ah, sí?
Sí, 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 m'ha fotut a tot arreu.
Però, val. No, no a cullerades a l'Oloco.
No, a l'Oloco a cullerades...
On te'n fiques? Bueno, al mató.
No, home, cuidado.
Al mató...
Entra praliné i la mel.
Cuidado, que avui... És que ens està quedant un Sant Esteve, no?
Déu-n'hi-do.
Per tots els públics.
Déu-n'hi-do.
No, al mató, els iogurts, evidentment, però a vegades pel coll, amb la llet, també, una mica de mel. Tot arreu. Les amanides, manifoto, també. Tot arreu. La mel a tot arreu.
La mel a tot arreu.
La mel a tot arreu.
El nou és l'Oloco.
és assonant.
El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
Realment aquesta biografia, per començar la temporada... Fluixeta, perdona, eh? Bueno, perdona, no, perdona.
Pensa no que això que va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
Hola, búnquer, com esteu? Mireu, avui és diumenge, sí. Acabo de fer una migdiada de campionat. Val. I la meva pregunta és... Per què quan fem la migdiada bavegem, en canvi, a les nits, a l'hora de dormir? No. Veiem si em podeu ajudar. Una abraçada, us trobem molt a faltar el curs vinent.
És bona pregunta.
Però no, és veritat, eh?
No és veritat.
És veritat. Sí,
que és veritat.
Jo conec gent que baveja i és tan intens la bava que se li queda freda.
Ai! Déu
però, Déu.
Però Jordi, són els teus amics
no, que, Déu,
és,
Déu,
això és
no.
L'or final
sí, sí, és no. L'or final
no. Jo he anat a colònies amb molts nens i, sí. I dormen a la nit i hi ha baba eh?
També,
sí, sí, sí.
Però és veritat que la migdiada convida més a la baba a que la, baba, que la nit
sí. Sí, sí, és veritat
la migdiada vol baba
la migdiada, sí, sí perquè estàs podent un punt més
estàs molt, sí, ets molt estàs indefens
estàs molt vulnerable
molt vulnerable
quina agònia, Jordi
vibra tot
la migdiada estàs bastant abatut
sí,
no?
Sí
jo
sí.
Costumo a estar més cansat havent dinat, no?
Sí.
Vull dir que costa sí. Que a la nit vas a dormir perquè toca però quan fas alguna migdiada és perquè la sang no va
és veritat, no va.
Són,
no.
Estàs, clar, són hores, coses d'aquestes a les jornades de gravació, per exemple, Jordi la
sí.
Gent es deu quedar
oh,
també
terrible. És la pitjor hora, quan estem gravant que comencem al matí generalment sí. Els cantants volen gravar a les tardes perquè tenen la veu cansada, jo encara no conec cantant després de 25 anys produint, que et vingui i et digui avui estic magnífic de la veu, tothom et diu
avui és veritat.
Sempre estan cascats
sí, és veritat, és que se'ls hi cau i sempre l'hora pitjor és quan a les 4 i mitja estàs gravant i comença, aquesta la toma bé, molt bé
clar, llora, eh?
Ha quedat perfecte, estava dormint però
Quin greu.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut de programa per acabar de fer quatre preguntes al Jordi.
Vinga.
Aviam, ens han quedat moltes coses al tinter. Jordi, una cosa que preguntem a tots els convidats. Saps jugar al futbolín?
Sí, però jugo bastant malament.
Malament, no, llavors no en saps, coi.
No, i a més sempre hi ha un problema. Jo soc molt culer, i sigut soci del Barça, soc superculer, ho sento per la Real Madrid
no
i per l'Espanyol especialment,
no
i em costa trobar futbolins amb jugadors del Barça, sempre són
blancs. Ah,
sí? Sí, a mi em costa.
Ah, sí? No,
a mi,
home,
no
saps
que tinc mala
cosa. Jo sempre he vist Barça-Madrid.
Has de canviar de bars, sí. Has de canviar de bars, Jordi.
Sí, perquè d'equip no canviaré.
Posarem un futbolí a l'estudi, ja te'n comprarem un per Nadal.
Ostres, moltes gràcies.
Demanarem.
Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos aquests
gràcies,
dies, Jordi. Gràcies per venir i tornarem com sempre a la una del migdia al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.